Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Sanitat proposarà l'autobaixa de 3 dies per evitar la saturació dels hospitals. Ho acaba de confirmar la ministra de Salut, Mònica García, hores abans de la reunió amb les comunitats autònomes.
Esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia con otros ordenamientos jurídicos, pero sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar, ¿no?, una enfermedad leve durante los primeros 3 días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria.
La incidència de la grip, principalment la grip A, es troba en els 1.000 casos per cada 100.000 habitants, una de les xifres més elevades dels últims anys. Mentrestant, a Catalunya i al País Valencià ja és obligatori dur la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris. El govern espanyol també es planteja estendre l'ús de la mascareta a les farmàcies. I més qüestions, el Partit Popular assegura que és la xarxa de seguretat de l'Estat davant de Pedro Sánchez que està lligat de mans als interessos dels independentistes i les forces que el van investir. Ho ha dit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un esmorzar informatiu aquest matí a Madrid.
Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante 4 años. Estamos ante un salto al vacío. Y ante ese salto al vacío que vive España, este país tiene 2 redes de seguridad. La primera es el Partido Popular.
Feijóo reivindica que el PP és el principal grup parlamentari al Congrés i que té majoria absoluta al Senat i defensa que només votaran a favor dels decrets del govern de Pedro Sánchez si atén les seves demandes econòmiques. Els populars reclamen rebaixar l'IVA del peix i la carn i de l'electricitat i del gas. I avancem amb més qüestions. Mirada posada avui als aeroports, Iberia reconeix problemes amb centenars de maletes en 3 dels 29 aeroports que du el servei de handling, tot plegat a l'arrencada del darrer dia de vaga del personal de terra. L'empresa aèria admet que la problemàtica ha anat en augment en les últimes hores, especialment a Barcelona, Bilbao i també Gran Canària. Avui el seguiment de l'aturada és del 19%, la puntualitat de vols del 88% i la totalitat dels vols programats han sortit. I un darrer apunt també sobre mobilitat. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, creu que la Direcció General de Trànsit s'equivoca en el model i anàlisi de les motos. És el col·lectiu amb una taxa de sinistralitat més elevada. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Que la DGT s'equivoca en el mètode i en l'anàlisi. Jo m'agradaria veure quines són les anàlisis que ha fet de la moto perquè li portin com a solució final mesures de seguretat passiva com els guants i com el casc, no? Jo diria que està com molt estès, sempre són bones, la millora de la seguretat passiva, però si mirem les nostres dades i, torno a repetir, les realitats de cada autoritat de trànsit porten a mesures diferents.
Sobre l'anunci de la DGT d'avançar l'edat de conduir a 17 anys, sempre que aquests vagin acompanyats d'un adult, Lamiel considera que no és una necessitat que expressi el país i per això no ho consideren prioritari. I abans dels esports, una darrera informació, una persona mort en l'incendi d'un habitatge de l'avinguda de Vall de Roure de Calella, això és al Maresme. Els bombers han rebut l'avís de matinada quan el cos ha arribat al lloc dels fets. El foc estava completament desenvolupat i afectava un immoble ubicat al tercer pis d'un bloc de 7 plantes. L'escala d'aquest edifici també s'ha omplert de fum. Després de revisar i també ventilar aquest espai i un cop atacades les flames, els bombers han donat el foc per controlat. Això ha estat a 4:45 d'aquesta matinada. A l'interior del domicili hi havia 2 persones més, una que ha pogut sortir pel seu propi peu i una altra que s'ha confinat en una habitació amb un gos. En punt, les 11:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pau Massip.
Esport en directe, s'està disputant la tercera etapa del Rally Dakar, una jornada de semimarató amb més de 730 quilòmetres que combinen un primer tram ple de pedres i zones accidentades i un segon de dunes més toves que permetrà prémer l'accelerador als pilots. En motos, el pilot xilè Pablo Quintanilla lidera la classificació del dia. El d'Onda el segueix el motorista de Castelló, Joan Barreda, 13è a la General, i en tercera posició hi ha l'argentí Kevin Benavides. En cotxes, el veterà Stefan Peterhansel ocupa la primera posició amb el també francès Sebastián Loeb en segon lloc i Sainz, líder de la classificació general, en vuitena posició. Del Dakar també estem molt pendents de l'estat de salut del pilot de motos Carles Falcón, el tarragoní, estant com a induït després de patir una greu caiguda durant la segona etapa. I en futbol estem pendents dels sorteig de vuitens de la Copa del Rei. En principi estava previst que se celebrés aquest migdia a la una, però com que encara s'ha de disputar la pròrroga del partit entre l'Unionistes i el Villarreal, s'ha plaçat fins aquesta tarda. El partit entre els de la Plana i l'equip de Salamanca va acabar amb empat a 1 després dels 90 minuts de joc. Quan estava a punt de disputar-se la pròrroga, va marxar la llum de l'estadi i es va haver de suspendre el partit. El temps extra es disputarà aquesta tarda a partir de 4:45 i un cop es conegui el resultat, el sorteig de vuitens de la Copa es farà a 7:15 de la tarda.
Moltes gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora, serà a 12:00. Mentrestant, poden seguir amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Mira, mira.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, en aquest inici d'any tan ple de bons propòsits, volem abordar un tema important que pot marcar de manera notable, sobretot l'adolescència. Em refereixo a l'autoconcepte i l'autoestima, els quals són clau per a un benestar psicològic equilibrat, a més de tractar-se de factors que determinaran la qualitat de vida a l'edat adulta. Per això és important que família i comunitat educativa, com sempre, treballem a una, proporcionant-los tot el nostre suport en tot aquest sentit, eh? Per això avui volem intentar esbrinar de quina manera podem ajudar els joves a assolir bons nivells d'autoconcepte i d'autoestima, que siguin alts, forts, però sobretot que siguin saludables. I per això ja podem saludar per primera vegada aquest 2024 Oriol Julià i Laura Torrella, president i directora de l'equip CERC. Què tal? Molt bon any, com esteu?
Molt bon any, bon any.
Bon dia i bon any.
Què? Com prova l'any?
Com prova l'any? Ara feia broma amb això. No l'hem, en aquests 8 dies encara no l'hem cagada.
No, eh?
No, encara no.
Està bé, això.
Sí, sí, de moment.
Autoconcepte i, autoestima. Jo, quan parlo d'autoestima, sé del que estic parlant.
Molt bé, segur? Però, quan...
crec que sí. Però... mira, altres coses, que és una cosa que no em canso de dir mai, perquè li tinc molt apreci, a més ho dic. Vaig a la psicòloga i ho haurien de fer tots, molt més. Però l'autoconcepte...
Com et defineixes a tu mateix?
Val.
Ja és l'autoconcepte.
Val.
Ja.
Per tant, està molt relacionat amb l'autoestima, perquè en realitat el com et defineixes marca quina percepció tens de tu mateix, si t'agrada o no t'agrada, les valoracions que fas.
Per tant, un millor autoconcepte és una millor autoestima?
Estan relacionats. Estan relacionats, tot i que també és interessant veure com, per una banda, pots aprendre a estimar-te, sigui com sigui, i per altra banda, tenir un bon relat de qui ets. Ajuda, no? Però encara poden ser coses diferents i poden treballar-se una mica per separat.
Val. I com interrelacionen aquests dos conceptes, mai millor dit, amb la formació de la identitat
Mira,
que estem formant?
Primer, vull ficar un tercer concepte en joc també, que és l'autoimatge. Autoimatge, autoconcepte, són, diguem-ne, esglaons que et poden dur a la teva autoestima. Però, com deia la Laura, nosaltres tenim una consideració de l'autoestima fins i tot més enllà de la imatge i, i del concepte que tinguis de tu mateix, de tu mateixa. Però, clar, si tens un concepte de tu mateix dolent o tens o creus que tens una mala imatge, això afectarà la teva autoestima, ¿vale? Per començar per aquí. En segon lloc, quan parlem d'autoconcepte, avui no volem avorrir massa amb els conceptes, no? Mai millor dit, però, clar, nosaltres volem... Aquest punt d'autoestima és un punt molt complet també de personalitat. I ara tu volies relacionar amb identitat i em sembla una pregunta molt bona per començar. L'autoconcepte pot ser una identitat que tu et facis de tu mateix, idealitzada.
Que no sigui real, eh?
Que per tu pugui ser real, però potser per l'altre del costat no. Per això és autoconcepte. I això t'està donant una part de la teva identitat, però no tota. L'autoestima per nosaltres és tota la teva identitat, amb tota l'acceptació de tot absolutament, amb la meva identitat completa, tot allò que estic comprant com a model. Mira, això m'agrada a tu i jo també ho tinc, m'ho agafo, no? T'ho reconec, que aquesta la jugarem després, t'ho reconec i m'ho reconec a mi mateix. Però això no m'agrada a tu. Ah, però és que això també ho tinc jo. I això moltes vegades ho deixem fora del meu autoconcepte i ho deixem fora de la meva identitat. Per tant, primer consell, ensenyar a que la identitat no és solo lo bueno de mi, no és només lo positiu de mi. I per tant, aprendre a veure totes aquelles coses que potser a mi no m'agraden o potser a un altre no tenen per què agradar-li i això no té per què afectar la meva autoestima.
Val. I on entra en tot plegat una altra palabreja que es diu autoimatge. Dic perquè estem en el... anava a dir l'any, però jo crec que serà el segle, de la imatge.
Aquí anàvem, per
tot
això la volíem llogar.
És imatge.
Clar, això està ara mateix, com deies, molt influït. Bueno, sempre ho ha estat, no?, amb la mirada que tenen els altres, també. I llavors aquesta autoimatge segurament la construïm ja no només amb com jo veig que sóc, sinó també amb què és el que m'estan fent de mirall als altres, com, què és el que jo crec que estic transmetent, no? I per tant, aquí té moltíssima influència avui en dia, avui que parlaves que estem molt orientats a l'adolescència, doncs té molta influència avui en dia les xarxes socials, per descomptat, que són, volen ser un mirall, després jo crec que són miralls d'aquests del Tibidabo, que deformen en certa manera, però té a veure amb això, no? Amb com jo m'estic reflectint o vull deixar-me veure cap enfora o crec que quina imatge, quin reflex estic deixant veure de mi cap enfora.
Mira, dues paraules i un exemple, si em permeteu. Normatiu i cosificació,
aquí.
Com a paraules. I un exemple nou és que, com sabeu, aquests Nadals ha sortit una xarxa social nova. Que Threads, que li diguin com vulguin, no ho sé, és una xarxa social nova, que s'assembla molt a Twitter i que neix d'Instagram. Jo ho reconec, jo sóc un malalt de les xarxes socials, i ho dic obertament, passa res, com sóc un malalt del mòbil i de la tecnologia en general. Vaig entrar a Threads i vaig dir... o a Threads, i vaig dir, què coi és això? I com que neix d'Instagram, és completament imatge. S'està associant a aquesta xarxa social per lligar.
Jo la veritat que encara no hi he entrat.
Per entendre'ns, sí, és un Tinder en obert.
Ok. Està que curiós.
No, i de gent molt jove. Sí. Ah, t'ho dic perquè estem parlant d'adolescents. Sí, sí. Que aquesta seria una altra.
Bueno, és que en realitat, més enllà de perquè es faci servir, no?, aquesta imatge que nosaltres anem cap enfora, al final té molt a veure amb quines relacions ho vull establir, com vull que els altres em vegin, com deia abans, no?, i per tant, quin tipus de vincles, o sigui, això va molt relacionat, no?, amb quins vincles vull intentar establir. Però, clar, quan aquests vincles els estableixo des d'un personatge que jo vull mostrar i no des de la meva identitat, ara que parlàvem d'identitat, segurament aquí hi ha una desconnexió amb aquest concepte d'autoestima que estàvem comentant, no? Perquè si no estic mostrant jo qui sóc, potser és que hi ha parts de mi que no m'agraden, que em fa por mostrar, que els tinc vergonya, no? I, per tant, no per demonitzar aquestes xarxes, perquè al final, si es fan servir amb consciència pues, entres en el joc. No? El tema és si ho estic fent sense consciència i, per tant, m'estic identificant molt amb una part de mi i estic deixant de mirar tota una altra part que quan apareix, perquè acaba apareixent, doncs no m'agrada, la rebutjo, em fa sentir malament...
La identitat digital és exactament això. S'ha de diferenciar la identitat normal que jo tinc de mi mateix que de la identitat digital. I, per exemple, en temes d'assetjament és tan important si la violència està online o digital, és tan important com en la presencial poder restablir la identitat digital, perquè, clar, s'ha fet un mal a la teva identitat totalment, no? Digital, en aquest cas. Abans, tu escollies la teva roba. I a l'escollir la teva roba estaves decidint quina imatge volies donar aquell dia, no? El cabell, si et posaves barba o no, etc. No? Clar, ara, tota foto que jo publico és com estic decidint mostrar-me. Ja no és només la roba que em poso cada dia i en l'àmbit que vaig, a l'escola, a l'institut, al treball, on sigui, no? Ja és que em poso a la xarxa social i em mostro, jo què sé, amb abdominals, no? O qui pugui. O i em mostro amb un mood happy. Estic intentant parlar com els adolescents. No m'ha sortit bé, no? Lo del mood, crec que sí.
Supercool.
Sí, aleshores... Clar, tot és una imatge que jo vull mostrar, no? I, clar, aquesta imatge... el que amaga és tot el que no vull mostrar. Que em pots dir, claro, no lo mostraré per xarxes, perquè he de mostrar això per xarxes. Ja, però, com deia la Laura, això ho acceptes de tu mateix o no? Perquè potser sí que ho acceptes de tu mateix, però poder no. Si tota la teva identitat i tot el que mostres es basa en això, potser és que tot una part de tu, i això sí que és totalment en contra de l'autoestima, clar.
Quan parlem de... portant una mica l'acompanyament dels adolescents i les adolescents, crec que és important això que estàs dient ara. Per una banda, podem acompanyar des del posar consciència si això que estàs mostrant és realment tu o estàs decidint mostrar només una part per dir, ok, la decisió que hagis pres, però posem sobre la taula que també hi ha altres coses. I, per exemple, des de casa veig les altres coses i també les accepto, també les reconec, també hi tenen un lloc, no passa res si de vegades estàs així o estàs aixà, encara que això no ho mostris cap a fora, no? I, per altra banda... posar atenció en que tota la resta de gent està fent el mateix. I que, per tant, el que jo no estic mostrant, perquè ho decideixo des d'una part personal, cadascú està fent aquest procés i, per tant, allò que estic veient a la xarxa no és la realitat.
Val. Fora de la xarxa, deixeu-me que us posi un altre exemple, aquesta vegada autoexemple, que és una cosa que jo feia de petit i que em cridava molt l'atenció, per això que dieu de una cosa és com soc, l'altra com em vull mostrar. Jo a l'escola, si ara soc petitó i una miqueta tímid, per això em dedico a la ràdio, sempre ho dic, abans era molt tímid i encara més petitó. Per evitar segons què, jo ostentava, de paraula, perquè mai, jo no m'emprenyo, mai, però ostentava que tenia molta mala llet.
I en realitat no la tenies.
No, sóc el més contrari, la mala llet que hagis vist mai. Però això em va ajudar a evitar que es fotés a mi a la Busson.
Mira, aquí,
saps?
Aquí hi ha una part...
que... conscientment, que és el que deies, conscientment que jo no la tenia, aquesta mala llet. Però escolta'm, has de fer aquesta passa endavant, tu digue-ho, i si cola, cola, i va colar.
La Laura parlava de personatge, no? I aquí és important això. Si tu el personatge el jugues conscient, que és difícil que un nano jugui un personatge conscient, però dit això, si tu jugues un personatge conscient i és un personatge que no farà un mal a l'altre, mira, jo no tinc res a dir, faltaria més, no? Cadascú que jugui i que sobrevisqui com pot en algun
pugui,
moment,
no?
I amb les eines que pot, faltaria més. En un punt de pedagògic o d'educació, clar, tornem al mateix. El tema és que no només ho estàs fent perquè l'altre no et molesti, sinó que hi ha una part de tu que també l'està fent perquè refusa ser petitó i ser tímid. No? I aquest rebuig va en contra de l'autoestima. Per tant, el treball no només ha de ser fer eines que substitueixin o que compensin, millor dit, aquesta part, sinó... com jo aconsegueixo estar segur de mi mateix, que té molt... la seguretat i l'autoestima tenen molta relació també, com jo puc aconseguir estar segur de mi mateix per poder mostrar aquesta seguretat. perquè si mostro la meva seguretat des de la meva personalitat, ja no l'he de mostrar des del meu personatge.
Val. Ara sí, Laura, ens ho apuntaves abans, anem a aprofundir una mica sobre això. Quines estratègies efectives tinc a casa per fomentar això, un desenvolupament positiu d'autoimatge, autoconcepte, autoestima?
És que la primera de les dit tu, és efectives, no? Amb, con A, no con E. Efectives o afectives. O sigui, quines funcionen, no? I quines són des de l'afecte. Igual podem parlar de les dues, tot i que estan relacionades. Per una, per mi és l'afecte, sense cap mena de dubte, no? L'estima incondicional a qui ets és un factor protector, sense cap mena de dubte, per poder desenvolupar una personalitat saludable, per poder treballar l'autoestima. Sabent que, tot i que jo com a mare, pare, estimi incondicionalment els meus fills, potser hi ha vegades que, per coses que estan passant, per altres influències del context, per, jo què sé, X coses que s'han passat a casa, pot ser que en algun moment el meu fill o la meva filla no tingui una autoestima molt elevada, no? I això no vol dir que jo ho estigui fent malament, ojo, o no vol dir que no l'estigui estimant prou, que això també...
Això vol dir que les circumstàncies ho porten.
Clar, i que hi ha molts factors que influeixen en com està el meu fill o la meva filla, que de vegades, com que és el meu fill o la meva filla, penso que sóc l'única persona que influeix, no? I l'altre... Ahir, la meva filla és molt petita. I l'altre dia m'ensenyava una foto d'un cangur i em deia cangur. I jo pensava, jo mai li he parlat d'un cangur. Té una vida fora de casa,
com
saps?
Com ho sap, això?
Clar, i...
I... Anat a Austràlia i no ho sé.
I clar, ara em feia pensar en això, no? que evidentment hi ha vida fora del que jo controlo a casa meva, no? Però és que inclús el que jo crec que controlo a casa meva pot tenir moltes influències de formes diferents. Potser el que jo de vegades dic pensant això ho faig perquè ho agafi d'aquesta manera, ell o ella en aquell moment ho agafa d'una altra forma, no? I això ho connecto amb el que de vegades ho portem en els reforços positius i negatius, que crec que també és un factor que influeix en l'autoestima. Ens surten de forma superautomàtica aquesta part de molt bé, ho has fet molt bé, perquè creiem que alentar, no em sé la barba en català, no? Com...
El reforç positiu.
Sí, que és aquest reforç positiu.
Exacte,
sí, sí.
Que serveix i és important perquè el nen o la nena doncs pugui... saber que ho està fent bé, que vegi que és valuós, que li donem un valor des de fora. Però és interessant també preguntar-se si aquest valor li donem... Volem que se li doni externament i que, per tant, faci les coses perquè busca aquesta valoració externa o què és el que estem valorant exactament, no?
Wow.
Un matís que podem posar ja és si valorem el procés o el resultat, que això ja és un canvi de mirada. Però inclús encara podem anar més enllà i preguntar-nos si volem estar valorant constantment o de vegades simplement podem observar. Perquè també és curiós, no? Quan veus un infant que està jugant, per exemple, i ho està fent pel pur plaer de jugar, i veus l'adult que va allà, ai, molt bé que ho has fet això, mira que xulo. I potser no estava necessitant res de l'adult, no? Simplement estava fent el seu procés. Però de sobte aquesta connexió fa que en un altre moment busqui aquest reforç quan potser no el necessita.
Tenia la mania no de reforçar, sinó d'interferir.
Sí, exacte. Llavors, bueno, de vegades tenir aquest paper una mica més d'estar present... però no necessitar tota l'estona estar interferint en el que està passant amb l'infant, pot ajudar a que hi hagi un punt més de fer les coses perquè jo crec que les he de fer, perquè em ve de gust fer-les, perquè estic experimentant, per la que sigui, no? Llavors crec que aquesta part de missatge pot ajudar a que es desconnecti una miqueta aquesta necessitat de valoració externa o de reconeixement o de veure si realment el que estic fent em deixes fer-ho, no em deixes fer-ho, està bé, no està bé.
Oriol, que de seguida a la Laura li vull posar una mica el dit de talla.
No, res, doncs... Per tant, bàsicament, missatge clar a les famílies, l'autoestima es va generant poc a poc. Al principi que genera és l'heteroestima, en realitat, i es substitueix l'autoestima. I aquesta heteroestima és això, és que la mare em diu què és el que està bé, què és el que està malament, què faig bé, què no faig bé, què tal... Mare, pare, però sobretot la part materna, no? Aleshores, aquí hi ha una part de no fer-ho. I això, tu parlaves en la introducció d'anar en la línia de les escoles, no? I són metodologies que porten les escoles. Que més enllà de tot un programa educatiu diferent, hi ha escoles que sí que tenen això molt clar. No és qüestió de dir-li al nano, amb un dibuix que acaba de fer, si està bé o no està malament, sinó procés. A tu t'ha agradat, què et sembla, què penses, t'ha agradat fer-ho, t'ha agradat el procés, tot això és molt important. I això és un missatge molt clau. Un altre, parlar d'autoconeixement. A mesura que va creixent el nano, has d'anar parlant d'autoconeixement. Però, i aquest és la píndola, molt important, no dir tu el que penses d'ell. Pots confrontar, però no has de ser tu qui estigui definint. No, és que tu tens molt mala llet, no?, amb l'exemple que posaves. Aleshores, el nano ja està dient, ah, és que jo tinc molt mala llet. S'ha de poder parlar d'autoconeixement fent preguntes, acompanyant cap a conclusions, però no definint jo el meu fill.
I, de fet, també em sembla interessant, ja tornant més cap a l'adolescència que dèiem abans, aquest confrontar que deies tu, no? Si s'està construint un relat sobre qui sóc, també en algun moment dir sí, segur que ets així? Perquè aquest qüestionament, sense portar-ho al que sempre s'estigui qüestionant, no? Perquè també és veritat que hi ha una part d'estructura i de tenir algunes coses clares, però que segurament en algun moment també donen una certa seguretat. Però poder-me qüestionar, sobretot quan hi ha estructures molt rígides de pensament, que també ajudi a dir, bueno, un moment, que igual no és així, no? L'altre dia compartia una anècdota amb una amiga que... d'aquests moments de la infància en el que tu estàs provant el fet de tenir una opinió pròpia i expressar-la de forma super rotunda.
És boníssim, això.
I hi ha moments en els que això passa, no? Sí. I em explicava aquesta amiga que ara no recordo com el kit concret, no? Però que estava en una conversa familiar, no sé què, i ella va dir... Ah, sí, diu... La casa seva es parlava del concepte macarra. Llavors va veure una persona pel carrer i va dir... Que portaven les arracades i no sé què, no sé quantos, i va dir, mira este macarra. I, o sigui, convençudíssima ella, com a nena, que això era un concepte que dins la seva família estava claríssim que ella l'havia entès i que això era una veritat absoluta. I son pare li va dir, ah, pues a mi m'agrada com va.
Pam.
I clar, aquest moment que se li va desmuntar el món a sobre de pensar, ostres, això que jo m'havia construït... Quina vergonya, de sobte, no? Que, evidentment, aquí també està bé com estar al costat, poder acompanyar potser amb una brometa, o veure què tal respon la criatura, no? Però, de vegades, aquests canvis de joc, de construir una miqueta aquestes estructures, poden ajudar a que no hi hagi com sentències tan fermes i també prendre consciència que, com a família, segur que estem establint un marc conceptual de com és el món.
Vale.
Però, per exemple, jo... Vull que la meva filla tingui un marc conceptual de com és el món semblant al meu, però vull que es qüestioni el marc que jo li estic donant. Per tant, òbviament, jo li transmetré doncs, els meus valors, la meva mirada, no sé què, però alhora, en algun moment li puc qüestionar, o m'agradaria poder-li qüestionar, si aquest marc que jo estic posant el compra o no el compra. O si hi ha coses que vol plantejar-se diferent.
Ha apuntat per fer-li una entrevista d'aquí a 10-12 anys.
Exacte.
A veure què tal.
Tal qual. Però perquè et volia posar una mica el ditet a la nafra i m'ho estaves desmuntat tot ja. Laura, em deies abans, hi ha vida més enllà del que jo controlo com a mare. I jo això ho puc entendre, i com que ho entenc, et pregunto, i com a la criatura la salvaguardo d'aquesta cultura de la imatge perfecta, d'aquesta cosificació, d'aquesta normativitat? És evident que jo no li puc tapar els ulls davant del món. Per tant, com ho controlo sense controlar-ho?
No sé, jo diria que per una banda, sabent que això existeix, i per tant, proposant models alternatius quan són més petits i posant-ho sobre la taula per discutir-ho i debatre-ho quan són més grans. Abans li explicava a l'Uri, l'altre dia estàvem en un grup de nanos de cicle superior de primària i en un acte institucional, no sé què, i una mestra els preguntava, què, avui us heu pensat quina roba us posàveu per venir guapos, no sé què, i una deia, ah, no, a mi mons pares no em deixen triar la roba, jo he vingut amb xandall perquè és l'únic que em puc posar, no? I sense jutjar si està bé o malament, no sé encara si m'agrada o no, però vaig pensar, bueno, algú ha decidit aquí, ha pres una decisió concreta, perquè això no sigui ara mateix una preocupació en el cap d'aquesta nena. Llavors, no sé si és l'elecció que jo faria, però com a mínim hi ha algú que hi ha pensat aquí darrere. I això em sembla important, no? que com a famílies, si veiem que hi ha coses que ens preocupen sobre com és la societat, sobre els missatges que s'estableixen, puguem, com a mínim, parlar-ho en la família, com a mínim prendre decisions, veure què tal ens funciona això, i evidentment després dependrà molt del caràcter de cada criatura.
Dos coses ràpides amb això. Una, tot el que és imatge d'Instagram i tal es pot rebatre amb altres imatges. Un exemple, un recurs concret, no? Porta el teu fill a diferents zones de la teva ciutat, del teu poble, del teu lloc. Que vegi diferents realitats, no? és importantíssim això, no el protegeixis en el seu lloc, en el seu espai. Quan més veixi, millor, perquè això t'obre totalment el coco, no? T'està obrint contínuament la ment, no? I segon, en aquesta línia que deia ella, no? Al final hi ha un contramodel, no? Hi ha un model i hi ha un contramodel. Planteja que el teu fill pugui entrar en aquest contramodel. I aleshores pots preguntar-li, pots qüestionar-li el que dèiem abans, no? Aquesta confrontació mínima de poder-li dir i això no t'agrada? No, això totalment no m'agrada, no? Com pot ser que això m'agradi? Bueno, i quines coses similars fas tu? I això és un contramodel. Això és confrontar-li el model, no? Nosaltres fem servir per desmuntar-nos el personatge i vaig superràpid amb això. Jo faig servir dues frases. Us prometo que funciona. Això pel carrer contínuament, en quan em genera un judici, oi, mira aquest que fa no sé què, saps? En quan em genera un judici, sí. Vaig aprendre, per la meva falta d'humilitat habitual, vaig haver d'aprendre, vaig aprendre a dir, jo això també ho faig. Pam. O faig una altra cosa. Són aquestes dues frases. O jo també ho faig, o faig una cosa similar. I això és automàtic, em responc a mi mateix. I busco el que jo faig similar, o el... I potser a vegades no és tan heavy com jo estic pensant, no és tan dur com jo estic jutjant allò que estic veient, però és igual, és una altra acció que pot ser similar en un altre nivell.
Mm-hmm. Anem a paraula sentida?
Anem a paraula sentida.
Paraules sentides.
Va, quines porteu avui?
Mira, portem la paraula reconeixement.
Val.
I ho anem a fer quasi com una dinàmica ràpida que plantegem ràpidament, no? Recupereu aquest tall d'àudio, perquè ara ho faré molt ràpid, però us haureu de donar el vostre temps. I això ho podeu treballar directament amb els vostres fills o filles. Mm-hmm. Aquesta és la proposta. Primer de tot, escriu tres habilitats que reconeguis en la teva mare... Tres habilitats que reconeguis en el teu pare, tres habilitats que reconeguis en el teu profe, en algun adult de referència, tres habilitats que reconeguis en el teu millor amic, tres habilitats que reconeguis en algun personatge de la tele que t'agradi, no? I així podem jugar diferents persones, tres per cada. Total, que en res faràs una llista de 15 o 20 habilitats. Sí. Algunes d'elles es repeteixen, no passa res, millor. Quan acabes de fer-ho, te les mires. Si les reconeixes, les tornes a conèixer, és que ja les coneixes en tu.
Boníssim.
Per tant, totes aquestes habilitats que en realitat et fixes, perquè jo potser, Joan, de tu diria tres habilitats, i la Laura diria altres tres. Uh-huh. Per què diem tres diferents? Perquè tenen tant a veure amb mi com amb tu.
Som un mirall.
M'agrada per això jugàvem amb la paraula mirall.
M'agrada molt perquè quan fem entrevistes culturals de teatre, sempre una de les preguntes... Sempre. Normalment, una de les preguntes que cau és que sempre dic que la cultura... A mi m'agrada tant el teatre perquè quan cau el taló, o quan s'obre el taló, hauríem d'imaginar-nos un mirall enorme en el que s'hi veu reflectida la platea.
Clar.
Moltes obres de teatre fan això. T'exposen davant el que tu ets com a societat, no? M'agrada molt que fessis aquesta comparativa, Oriol.
Doncs, què reconeixes en tu?
Ara.
Què reconeixes en tu? Apa-li.
Oriol, Laura, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, bona entrada d'any a tothom.
Bona entrada d'any.
Ràdio Estel. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Ara ja és Nadal i ens hem trobat un any més per viure cada moment com un gran regal. Hem fet un bon trinxat, tenim neules i torrons, carn d'olla pels canelons per menjar com cal.
Sis minuts que passen de les 11 del matí, semblava que no arribaria mai al dia, però avui posem punt i final a les celebracions de Nadal que tan bons records ens deixen cada any, i aquest any no ha estat diferent. La cançó que ara escoltem es diu Dolça Nadala i és el primer tema que fan l'Eva Verde, cantant catalana, i en Danilo Tarso, un pianista italià, guanyador del premi Lelio Lutazzi 2019 com a millor jove pianista de jazz italià que fa poc que ha vingut a Catalunya. Una unió que d'aquí poc, el 30 de gener, ens portarà el seu primer disc, Crisalis. I això que passarà a continuació no passa cada dia. Avui a la caravana de Ràdio Estel, els dos ens presenten en exclusiva el seu nou disc. Podrem i podreu escoltar les seves cançons en directe per primera vegada, i no m'enrotllo més, va. Eva, Danilo, què tal? Molt bon dia, com esteu?
Bon dia, Joan. Bon dia.
Escolta'm, nerviosos? Primer disc?
Una mica, eh?
Sí?
Sí.
Com
sí,
es
sí.
viu, això?
Pues amb molt d'estrès. Això és una realitat. Sembla molt bonic, però preparar tot el que hi ha al voltant de la música... Sí, sí, hi ha la música en si. És difícil, és laboriós, necessita temps de creació i de maduració. Tot el que hi ha al voltant perquè arribi, no? És realment molt esgotador. Mm. Però contents, contents.
Danilo, a mí me gusta mucho preguntar a los artistas, porque normalmente cuando compramos música, vamos a una tienda, compramos un CD, nos lo ponemos en casa y disfrutamos. Así de sencillo. Pero no somos conscientes de todo el trabajazo que hay detrás. ¿Cuánto de trabajo hay detrás de este primer álbum?
Bueno, es difícil de decir cuánto, realmente, porque son horas, días, noches, mañanas. Y es difícil tener una rutina en ese trabajo, porque la creatividad sale cuando ella lo dice. Pero son muchas horas, porque hay preparación instrumental, preparación de la música y de las composiciones, de todo lo que es. Y después, como dice ella, todo lo que está después la creación de la música, ¿no? Sea de la grabación, que sea la preparación del proyecto de publicación y todo lo que es después de la música. Uh-huh. Pero son muchas horas de práctica, de ensayo. Hemos cantado y tocado esta música muchas veces. Uh-huh.
Eva, et preguntava a l'inici si estàveu nerviosos per començar a estrenar aquest primer disc, i t'ho preguntava perquè em dóna la sensació que els artistes, quan traieu un disc, clar, us despulleu davant de la gent una mica, no? Que amb cançons dieu tot allò que ens costa dir a tots de forma parlada. Passa amb aquest disc?
Sí, i més quan fas música original, jo crec. Que... Perquè, bueno, fer una versió... Evidentment té el risc de, bueno, de que molta gent potser l'ha versionat, pot agradar més o menys aquesta interpretació, però saps que la cançó ha funcionat en un moment, llavors, bueno, pot tenir bona rebuda. Però una cançó original, quan expliques inclús coses molt personals, que evidentment connectes més o menys perquè tothom ens passen les mateixes coses al final, però clar, hi ha un moment de dir, vale, doncs em despullo i a veure què passa, perquè potser fa molt de fred.
Com avui, com aquest matí.
Ostres, sí.
Abans de començar a escoltar algunes de les cançons que sonaran en aquest nou disc, explica-nos una mica com una cantant catalana acaba fent música amb un pianista italià.
Doncs a veure, això va ser una trobada casual. Jo vaig estar vivint a Siena, a Itàlia.
Preciosa ciutat.
Sí. I ell també, tot i que ell no és d'allà, però bueno, tu portaves 7 anys vivint allà. O
sí, perquè he estudiat allí en l'Acadèmia de Siena Jazz i treballava també allí. Entonces hice las dos cosas.
Sí.
Y me hablaron de ella porque cantaba muy bien. Yo tengo curiosidad de la calidad. Entonces, una vez la vi en la escuela. Era como por la tarde, que no teníamos clase. Pensé, bueno, ¿quieres tocar un rato? Y empezamos a tocar así.
Y de hecho, bueno, lo que te atrajo fue que era española y porque tú estabas en
claro,
un periodo...
Es verdad.
Musical que te interesaba mucho el flamenco,
claro,
yo no
sí.
tengo ni idea. De
estaba en un momento...
Pero él dijo, española, flamenco, vamos allá.
Sí, era un momento de curiositat flamenca.
Però bueno, no ha sortit el flamenc, però ha sortit una altra cosa.
Sí, sí, sí.
Val, anem al que ha sortit. Crisalis té 11 noves cançons. De què parlen aquestes cançons?
Vale, és molt eclèctic el disc. Tant pel que fa a l'estil musical, com als idiomes, com a la temàtica, també. En resum, parla de... Hi ha com una narrativa que parla de les primeres trobades, no? Entre persones, una mica reflectint també el que va ser la nostra primera trobada, no? Que al principi no saps què passarà, si hi haurà entesa musical, si no serà una cosa efímera, si hi haurà un projecte de futur, no? Parla d'amor, també. Parla d'autosuperació.
De fantasia,
parla molt de fantasia. Sí, és el que també hi ha el fil conductor entre tots els temes és l'onirisme, una mica. És molt de somnis, molt...
Hi ha fil conductor, eh?
Bueno, jo crec que no és molt evident, però nosaltres el tenim internament. Strange dear.
Escoltant aquest So In Love, que forma part d'aquest nou àlbum, d'aquest primer àlbum, Crisalis, d'aquest duet format pel Danilo i la Eva. Danilo, flamenco no, però que bozarrón, eh? És així, és així. El nou disc, abans ens ho deies, Eva, català, castellà, italià, anglès, hi trobem de tot. Per què això?
Portugués també,
eh?
I un dialecte italià, salentino.
Uau!
Sí.
Uau.
Pulla, que és la
Pulla.
Que és la seva regió.
La meva comarca. No, la meva regió.
Sem dir-t'ho, Danilo, que no t'aniràs d'aquí sense que t'ho digui, perquè sóc un enamorat d'Itàlia. Fa 2 anys vaig viure les meves millors vacances de tota la vida.
Uau.
I va ser el Salento. Va ser
el Salento.
Ser preciós.
Ai, doncs aquesta cançó te l'hem de dedicar.
Ai, mira, perquè no m'emociono. Sóc d'aquella emocionar fàcil. Dèiem, per què aquesta barreja idiomàtica?
Primer perquè nosaltres ja som una barreja. Italià i català no parlant i castellà no parlant. Llavors, aquestes tres llengües, bueno, sobretot les meves, perquè jo he composat més la lletra d'aquest disc. Llavors hi ha molta cançó en català i en castellà. Però arrel d'estar vivint allà també vaig aprendre italià i de parlar amb ell, i em feia il·lusió també escriure text en italià, i vaig dir, vinga, vaig a llançar-me a la piscina. Llavors vam fer com aquests idiomes, anglès perquè és la llengua de la música que ens ha unit, que és el jazz, i portuguès perquè hi ha una cançó que ens va agradar molt des del principi, que bueno, en realitat també toquem molta bossa nova, i hi ha un tema de Jovim, que és el que interpretem, que es diu Luisa, i que, bueno, que l'hem cantat en l'original.
Però la verdad es también que yo recuerdo ahora que hace como años, sí. Que cuando tú escribiste las letras, pensaba, bueno, con este tipo de melodía puedes funcionar mejor este idioma. Que es, sí, es muy interesante porque es un idioma al servicio de la calidad de la música. Al servicio de, porque con este tipo de melodía, que puede ser una cosa rápida, una cosa lenta, puede ser que un tipo de idioma funcione mejor que otro. No sé. Sí. Esto me encantaba.
¿Hay, Danilo, idiomas más musicales que otros?
Bueno, no lo sé porque yo no canto. Bueno, canto en la ducha, pero en realidad... no lo sé, seguro que pasa algo.
Yo creo que sí porque... O sea, no que haya unos mejores que otros, pero hay idiomas donde las palabras son más largas. Y entonces es más difícil a veces que encajen según la estructura de la melodía. Y a veces el inglés son palabras súper cortas que además tengan... Bueno, he cambiado al castellano, me he donat. Pero també tenen terminacions com bastant similars. Llavors, la rima és més fàcil, no? Tot això afecta, jo crec. Però al final es pot treure música de tot arreu.
M'ha passat una cosa molt curiosa amb vosaltres, que llegia Crisalis, Crisalis, Crisalis. I pensava que us dèieu Crisalis. No, Crisalis és el nom del disc.
Sí.
El duet no té nom.
No. Són els nostres noms.
Seguirà així?
Jo crec que sí.
Sí.
Sí, és que no sé, em semblava forçat trobar un nom així com de superduo, saps? O sigui, no sé, com que també tenim projectes en separat i no sé, tants venia de gust que es veiessin els nostres noms.
Doncs amb el disc, per què Crisalis? Què és Crisalis?
Bueno, Crisalis és... Esta és una cosa... de la natura, difícil de explicar para mí en castellano, pero es el involucro que está sí, en alrededor de la mariposa.
Es crisálida en realidad en inglés
Val.
Y en latín.
Hostia, buenísimo.
Y usted con la síntesi de les llengües també del disc, no?
Val.
Però bueno, esa parte
sí, este velo casi transparente, ¿no? Porque tú lo sabes en realidad que allí hay la mariposa, pero sabes que está viva, pero
no la ves.
Entonces pensábamos nosotros que esta era una imagen, porque nos gusta mucho la natura y pensamos que era una imagen que podría justificar bien este sentido de venir fuera, ¿no? O sea, externar la música y este momento de transición, ¿no? De, vale, estamos, ¿no? Casi.
Sí, con nuestra música estamos... emergiendo, ¿no? Y dándonos a conocer, entonces ese punto de transición de, vale, pues lo que decías tú, de despullar-nos, ¿no? Pues una mica aquest el significat.
Al disc hi ha més cançons precioses com aquesta. Qui és aquesta estimada?
Doncs aquesta cançó, en realitat, no me la puc concedir només a mi. O sigui, no és només meva la lletra. És d'una amiga meva que es diu Rosa Guibernau, que també ella és escriptora i que escriu superbé. I em va passar un text. Em va dir, Eva, vull fer una cançó d'això. I vaig adaptar una mica el meu estil, també, que es encaixés amb la música que volia fer-hi. I realment... no conec aquesta estimada, jo. Però és una estimada d'aquesta amiga meva. Però serveix per qualsevol que tingui una estimada.
Per què
no?
Vulguis, eh? Em dèieu que us havíeu conegut a Siena i a Siena s'ha gravat aquest disc, també.
Correcte.
No? Com ha anat això?
Sí. Era el febrero, no? Sí.
Sí.
Del 2023.
Sí.
Bueno, es para aprovechar primero de un... del técnico del sonido, que yo lo conozco muy bien y trabaja muy bien, y la posibilidad de aprovechar también del que yo vivía allí en ese momento y también no tenía piano en el estudio y me gustaba la idea de buscar un piano, de alquilar un piano que tenía un sonido especial. Y fue a la tienda de pianos allí a buscar este Steinway D, que es un piano de concierto, pero es antiguo. Estaba allí aparcado en la tienda, casi nadie lo utiliza para conciertos porque es... Pero dije, bueno, esto me gusta. Entonces me gustaba la idea de una grabación acústica con sonido particular. Esto es una cosa muy... un detalle muy fino. Que, pero yo creo que también alguien que no conoce el detalles de piano y cualquier modo lo puede entender, ¿no?
Y además es claro, como tú vivías allí, conocías más el estudio, la gente que alquilaba el piano, ¿no?
Técnicamente, para aprovechar también del gastos de producción y cosas que sabes, ahí estás ahí, aprovechamos también porque el Viru Studio es realmente guay.
Sí, yo a més anava bastant sovint, tot i que ja no vivia allà, però I a més també perquè un dels temes va ser gravat amb un violoncel que és un amic del Danilo que coneixia també d'allà i, bueno, per logística era més...
Sí, Andrea Beninati, que és un violoncello i violoncelista i baterista.
Llavors, ara, mira. Pregunta, precisament ara que escoltem aquest italià i aquest disc altament jazzístic. Primera, anem a desmitificar una mica el món del jazz. Molta gent jo crec que té molta por d'entrar al món del jazz, com a oient, escoltar i a gaudir del món del jazz, perquè concep el jazz com a algo molt complicat d'entendre. Sí. Això us passa?
Jo he rebut aquest feedback de gent com que és massa conceptual o massa mental, no? Mm. També és veritat que what is jazz, no? O sigui, que el jazz és com dir... No sé, és una cosa tan general. Nosaltres en aquest disc tampoc fem jazz pur, no? Un jazzero potser escolta això i no ho considera jazz, però una persona que ve del pop potser sí que ho diu, que és jazz, no? És una mica relatiu. Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'escoltar qualsevol estil de música. Qualsevol és... Mentre la música sigui bona, és igual l'estil, no?
I el concepte jazzístic canvia del que entenem a Espanya, el que s'entén a Itàlia?
Bueno, creo que sí, porque la diferencia lo hace los músicos y la escena musical, ¿no? Y sobre todo porque el jazz tiene esta conexión con la tradición del jazz, o sea, el repertorio estándar americano y también la creatividad de la gente que escribe música y que improvisa en el mentre. Y esto hace... que hay gente que escribe música y se crea comunidad, porque el jazz es una música comunitaria y esto crea muchas cosas. Y no, quería adjuntar una cosa antes, ¿no? Porque lo que pienso que tenemos de jazz en Chrysalis es esta conexión con la música popular y la forma también de gestionar la música, o sea, de tener un tema y una estructura que improvisamos. Sí. Yo hago improvisaciones también en los temas, no tengo partitura de piano escrita, no es, sí. Si, es todo improvisado, como si fuera un estándar de, no sé, Autumn Leaves.
Sí, cada vez que interpretamos un tema es diferente, ¿no?
Claro, sí, sí. Tiene articulación rítmica, no, tiene, en ese sentido tiene swing, que no es lo swing, pero esto para nosotros creo que es, si tú lo dices también, es... la connexió amb el jazz.
Sí, i a més, referent al que sí que preguntaves de la diferència de jazz entre països, jo que també he viscut la part acadèmica del jazz, és que sí que hi ha molta diferència entre el jazz que es viu aquí i que es viu a Itàlia. Jo crec que sobretot perquè a Itàlia va haver-hi més tradició de jazz que aquí, antigament. O sigui, Chet Baker va estar vivint allà, no? O sigui, hi havia...
Sí, un gran festival de música, em sembla, si no m'equivoco, és a Milà. No?
A Milà,
que hi ha un gran festival de música de jazz.
Hi ha l'Umbria Jazz, l'Umbria que està a Umbria.
No he entendit.
No, que hi ha un festival en Milà, no dice de jazz.
Sí,
hi ha molts, jo no els conec tant.
Los más conocidos en el mundo es Umbria Jazz, però hay muchas en realidad más grande y más pequeña que hacen conciertos con muy interesantes, sí.
Si us pregunto pels vostres referents a l'hora de fer música,
Bona pregunta.
¿Me pregunta en castellano?
¿Los referentes a la hora de hacer música cuáles son?
Empieza tú. No. ¿Músicos referentes para ti?
Ah, como... Ah, ok.
Para el disco. Pero bueno, en general, ¿no?
Sí.
Interesante. Bueno, si empiezo a decir músicos, sobre todo... empiezo diciendo a alguien y la lista puede continuar.
Puede ser enorme.
Hasta mañana.
Sí. No, primero te puedo decir... Así, como se dice en italiano, su due piedi, como la cantante y pianista Nina Simone.
Wow.
Porque es una referencia de corazón. No hemos copiado, es una inspiración de intensidad, de simplicidad. Y sobre todo el tema del piano, todo, porque yo tengo carrera clásica y... Escucho música clásica cada día, jazz y todo. Y me gusta el mundo del piano, entonces me gusta Bach, Beethoven, el pianista de jazz, de Red Garland, de Stride Piano, Brad Mehldau, esta gente. Es una mezcla muy... Escucho mucha música coral, y música popular, no lo sé.
Eva.
Ai, em volies que callada la resposta.
Mira, t'ho preguntaré diferent, Eva.
Vale.
Per formar un duet, el referent musical ha de ser el mateix? O no té per què?
Doncs mira, jo crec que ens hem fixat més per fer un duet en artistes a l'hora de la producció del disc. No tant a la part artística, jo. Jo sí que és veritat que em fixo més doncs, amb les veus, òbviament. I escolto molts discs en duo. Potser sí que coincideixen, però quan realment hem posat el focus en quins duos ens agraden, tal. Per exemple, aquest nou disc que ha tret l'Esperanza Spalding amb Fred Hirsch.
Ah, sí, sí.
Jo és que fa poc el vaig escoltar i vam dir, jo vull sonar el més semblant a això, òbviament, potser en una altra vida. Però no sé, així et dic alguns noms de cantants que m'inspiren molt. Per exemple, la Ella Fitzgerald, no? La Elis Regina, també. La Sílvia Pérez Cruz, moltíssim. També cantautors més d'aquí, que potser són menys coneguts, com l'Hugo Arán, l'Alessio Arena, que és italià, en realitat.
M'encanta. Té una versió preciosa, l'Alessio Arena, de l'abril del 74 a Lluís Llach, que és enorme. És enorme.
Sí, jo el segueixo des de fa 10 anys, quan era superjoveneta, i... Sí, i en fi... Tot un batiburrill de coses.
Escolta'm, heu portat teclat? Tu tens micròfon per la veu? Quan vulgueu.
Va.
Què ens tocareu, per cert?
Espero que se sente bé.
Doncs tocarem el single que sortirà ara d'aquí 2 dies, que avança aquest disc Crisalis. Es diu Nunca es como parece. A veure, potser...
¿Qué tal?
¿Va bien? Sí, vale. Sí, sí, diuen que sí.
Pensaba conseguir aguantarle la mirada. No te diré que percibí tu miedo a sufrir. No te diré que aún así el riesgo que corrí me pareció que no iba a ser en vano al advertir esa verdad en tus manos que ya no me dejaban ir. Tal vez ahora. Regalo esta canción para que vuele alto, las alas de un azul añil. Ya ves,
por suerte nunca es como parece. Hay cosas que por suerte no son como parece. No, no, nunca es como